L'habitació dels pares, amb Núria Lleonart.
Bona nit, són les 9 i estem aquí a l'habitació dels pares un cop més. Aquest any, per primera vegada ocupada. Bueno, per primera vegada ocupada no, perquè ja van venir els nostres amics adolescents, però avui sí que tenim pares, però no venen en funció de pares, sinó que venen en funció del que es dediquen ells professionalment parlant. I per tant, això, avui ens han ocupat l'habitació. També avui farem un tema que espero que per una part us sorprengui, perquè segurament no és el nostre dia a dia, no parlarem de el que podríem dir una estandardització del que és la família, sinó que justament avui intentarem explicar doncs aquella part negativa de no formar bé un vincle. I dic que us estareu sorpresos perquè sabeu que quasi sempre defujo de parlar d'aquests temes més negatius o potser més tècnics. Però la veritat és que la meva primera formació professional entorn a la psicologia va ser en aquest àmbit i em venia de gust, doncs, primer recuperar amics, que a més ho són de veritat, perquè quan treballes en aquest àmbit no només vas a la feina i no només vincules amb els nens, sinó que fas una vinculació molt especial amb la gent que et rodeja, perquè és en l'àmbit dels CRAEs. Perquè ens entenguem una miqueta millor, perquè a vegades utilitzem aquestes lletres, lletrotes, que no acabem d'ubicar-nos. D'alguna manera planera seria treballar en l'àmbit de la psicologia social, pedagogia social, amb nanos que no estan a casa, que pels motius que siguin, sigui perquè els pares no els han pogut cuidar, siguin perquè els pares doncs, tenen una situació judicial o penal concreta, no se'n poden fer càrrec, aleshores la Generalitat guarda, diguéssim, aquesta custòdia i aquests nens es poden desenvolupar en dos àmbits, o bé en centres d'atenció a aquests infants, que són els CRAEs, que són centres residencials d'atenció educativa, i per una altra part també hi ha l'opció de les famílies acollidores, que també en parlarem. Aleshores jo em vaig formar en aquest àmbit i em venia de gust parlar-ne, em venia de gust que també coneguéssiu aquesta realitat que a vegades en el país que vivim ens sembla que no ha d'existir, ens sembla que queda llunyana i que probablement en aquest entorn doncs, no hi ha gaires nanos que passin per aquestes situacions, i n'hi ha molts. De fet, a prop d'aquí, i segurament Sant Celoni sí que ens sona, perquè a prop d'aquí doncs, tenim un CRAE que funciona des de fa molts anys i possiblement molts dels nostres fills hagin compartit aules amb nens d'aquest espai, diguéssim, no? Però tot i això doncs, em venia de gust parlar-ne, no només d'aquests nens, sinó també una mica que ens fes rumiar quan aquí hem parlat del vincle, de la importància fins i tot doncs, de l'acompanyament en crear aquest vincle, i d'algo tan estúpid, si voleu vosaltres, perquè quan et poses dins d'aquest àmbit i comences a conèixer històries, doncs la veritat és que els límits queden molt lluny, no?, de tot plegat, és a dir, no, la importància última no és posar límits a aquests nens, límits com els entenem, perquè sí que hem de posar uns límits emocionals, sí que els hem de donar una contenció, però em refereixo a que serveix, jo crec que ens pot fer reflexionar molt a canviar la nostra actitud a vegades quan diem uf, estic cansat perquè doncs, no he pogut més amb el meu fill, perquè m'ha posat a prova masses vegades avui, o sembla que em fa mandra, o estic tan cansat, o no en tinc ganes, o m'ha fet enfadar tant que no em surt anar i donar-li un petó, que això, evidentment, són coses que passen, però i que poden passar, i que no passa res si aquell dia no li fem el petó. Però penso que avui podem veure visions, podem veure històries, podem conèixer situacions que ens ajudaran, si més no, a entendre lo important que som nosaltres pels nostres fills. Dita tota aquesta barrafada, desitjaria que sobretot escoltéssiu atentament. És veritat, no serà un programa com els que fins ara hem fet. No serà un programa que potser directament us dongui eines, de forma directa, de forma precisa. No posarem noms a les normes, no us ensenyarem tècniques per no cridar tant als vostres fills, però segurament sí que us acostarem a situacions que us farà remoure la vostra pròpia consciència com a pares, la vostra pròpia paternitat, d'alguna manera per intentar doncs, acostar posicions amb els vostres nanos. No? I a més, conèixer una realitat que, per què no, esperem que després d'aquest programa us engeguem una miqueta aquella curiositat i fem que us apropeu una micona doncs, aquest àmbit que realment en la societat que vivim encara queda molt ocult i que penso que podem fer moltíssimes coses per, no només per ajudar, no només per col·laborar, sinó ja només de conscienciació. I ara, evidentment, doncs, amb tot el tema de les retallades, que sabem que està afectant a tot arreu, doncs, aquest àmbit forma part del tercer sector, estaria entre tota la part d'educació i salut, però també entra en aquest tercer sector, que són el sector més desfavorit de la societat. Aleshores, doncs, per què no? No? Per què no obrir una petita finestra, mirar-nos una mica i pensar doncs, que potser d'alguna manera podríem ajudar, perquè al final a vegades pensem molt amb els avis. Aquests dies, sobretot, també hi ha molta gent, no?, la consciència de, i els avis, que se'ls hi baixa les pensions i que no arriben a final de mes, etcètera, etcètera. Però a vegades ens en oblidem, perquè és veritat que és una mica tabú, de que hi ha nens, que aquests nens estan, doncs, 30 nens en un centre on s'han reduït el 50% la gent que està al seu càrrec i que, a més, doncs, per culpa d'això han de tenir rotacions i que no tenen una figura directa on agafar, ja no et parlo de carinyo, sinó senzillament certa seguretat de saber que cada dia que arribin a les 5 de la tarda es trobaran aquella cara amiga. I per tant jo crec que n'hem de parlar, és una mica un crit, no? De dir, ei, hi són, existim i som-hi, no? Mirem-nos-ho i a veure si podem col·laborar. O si més no, fer-vos despertar el cuquet. Dit això, també us he de dir que estic molt contenta perquè, com us he dit abans, són amics. També se'm fa molt més difícil fer aquest programa a ràdio amb amics, perquè probablement jo n'he pres molt d'ells dos. I ells diran, no, i nosaltres de tu? Sí, sí, ja ho sabem, tot això, no? Però un, a més, ha sigut el meu jefe, amb el que, bé, doncs, som molt amics, considero, bueno, sé que és un dels meus millors amics, però, bueno, sempre és aquella coseta de, com que hi ha confiança, després ens n'enriurem d'allà on s'ha equivocat la Núria. I amb l'altre, doncs, hem compartit aquest cap, diguéssim, aquest jefe ha sigut, doncs, de les dues, i hem tingut la gran sort de, no vam coincidir molt juntes, però d'entrar-nos molt l'una a l'altra, perquè tenim, jo crec que una mateixa filosofia del que és l'infant, del que ha de ser la infància, i sobretot del que ha de ser la protecció cap a aquesta infància. Per tant, bueno, vull ser molt contenta perquè us puc presentar el Santi Roura. El Santi Roura és educador social i és director d'un CRAE. Bona nit, Santi.
Hola, bona nit.
I, bueno, gràcies per ser aquí.
No, no, tu.
A més, ve de Banyoles, eh? O sigui, bueno, de Girona. Ell és nascut a Banyoles, però ve des de Girona,
sí,
no?
Sí, bueno, Girona al centre de l'univers, sí. O sigui que...
Cap problema. Cap problema. I després, doncs, també tenim a la Marta Saragossa, que és pedagoga, a més és coordinadora secundària i també és la persona que s'encarrega del reforç a la pastoral. Per tots aquells que també ens esteu escoltant, exigir una miqueta també a les escoles que se'n recordin de dir-los als directors i a les mestres que a Sant Celoni, des de fa dos cursos, si no m'equivoco, Marta.
Aquest és el segon,
doncs que hi ha un servei els dijous també, si no m'equivoco, totalment gratuït, per reforç a aquells nens més necessitats o que no puguin anar a cap altre lloc per obtenir aquest reforç. M'he explicat
perfectament.
Sí. Puc portar els meus?
Sí, cap problema.
És que Sant Celoni també és una mica al centre i és pel centre.
És pel centre. Bueno, com veieu, la nit serà divertida. Marta, benvinguda també, moltes
gràcies a tu.
Bé, doncs, això és cert, no?, el que deia, de que potser és un sector, tota la part dels nanos que no estan a càrrec de les seves famílies, sinó que estan a càrrec de la Generalitat, que és un sector oblidat. Jo crec que més que oblidat és tabú, no se'n parla.
Bueno, si se'n parla, se'n parla malament.
També.
És dir, si sortim al diari, sortim per coses que no han sortit bé, o perquè ens hem equivocat, o perquè sempre hi ha alguna cosa... Quan fem les coses bé, que és la majoria de vegades, no surt al diari, perquè no ven. Com que no ven, no s'explica. Per tant, és una part de que es queden allà en l'oblit i que la gent té el seu imaginari, i l'imaginari aquest és el que val. Les realitats són diferents de l'imaginari que pot tenir la gent, i com que venim d'una història llarga en aquest país, doncs l'imaginari pot ser molt, molt ampli. La realitat és aquesta, és que és una desconeixença perquè no ens publicitem. Que en certa manera ja està bé que no ens publicitem per preservar a tota aquesta colla de joves que tampoc tenen per què sortir en primera línia. No? Però sí que el fet de tenir una visió de la feina que fem i tenir una visió en positiu d'aquesta feina sí que serviria per canviar aquesta visió d'aquest imaginari que anem arrossegant. O no, Marta?
Sí, no, i per ajudar les escoles, perquè moltes vegades és veritat que la societat en sap poc i les escoles també en sap molt poquet,
molt,
no?
Molt poquet.
I sovint reben els nanos amb unes pors i amb unes angoixes que repercuteixen sobre l'infant d'una manera negativa. Llavors, vist la situació difícil que ja viuen personalment, familiarment i d'entorn en el CRAE, s'afegeix sovint la dificultat també a l'escola. No?
Clar, és que la característica principal és que són infants i joves amb mancances. No que tinguin problemes, sinó que tenen mancances, que és el canvi de
xip
de
que hem de fer tots, no?
No són nanos amb problemes, sinó nanos amb mancances.
I no són nanos problemàtics, sinó que són nanos que els hi falten eines.
O que han hagut de desenvolupar unes eines que no són les que la societat estem acostumats, perquè han hagut de sobreviure en situacions que qualsevol de nosaltres ni ens l'imaginem.
Sí, perquè és veritat que la primera sensació quan tu reps un nano que ve de CRAE, la primera sensació que tens quan veus les cares de les mestres, dels pares de la classe, no? És... Però què vol dir? D'un reformatori? Jo m'he trobat, no és un reformatori. Aquest nen, la seva família, per motius que sigui, no s'ha pogut fer càrrec d'ell, l'Estat té, diguéssim, d'alguna manera la capacitat de poder-se fer-se càrrec d'aquest nen, i senzillament és un nen que és veritat que viu amb una família que té una forma diferent de la que té el teu, i és cert que com que ha viscut i té tota aquesta motxilla, doncs necessita unes coses que probablement el teu no té, o els alumnes que tu tens de famílies estandarditzades, doncs no tenen. Però no, això no és un infant problemàtic, perquè ells, a mi m'agrada molt la frase, no tenen problemes, tenen mancances.
Tenen unes necessitats diferents que els nostres biològics, no? El que passa és que et mesuren a tu, perquè mesuren la capacitat que tens tu d'estar davant d'ell. I mesuren, sobretot, no, que moltes vegades una es posa davant i sent compassió, sentiment de voler-li solucionar la vida, no? I quan l'altre et prova i et porta al límit, llavors ja no saps quines cartes ben bé com a mestre has de jugar.
Aquests nens, d'alguna manera, una de les coses que segurament els caracteritza és el que jo deia al principi, el vincle està trencat. Ja vam fer un programa sobre vincle, explicàvem que el vincle és aquella relació molt estreta, molt estreta, molt estreta, que s'esdevé entre dues persones que s'estimen. No fa falta, hi ha el vincle maternal, però també hi ha el vincle terapèutic, també hi ha el vincle entre amics, també hi ha el vincle de parella. Al final és una estreta relació que només coneix les dues persones que interactuen en aquesta relació i que tenen com a base l'estimació. I sobretot aquest vincle es basa en el saber que l'altre no et deixarà. Quan et deixen, aquest vincle es trenca. Com a parella, quan és la parella la que et deixa, tenim els mecanismes d'adults i sabem, a més, que aquell vincle en algun moment es pot arribar a trencar, per tant, estem com preparats, no és un vincle essencial i, per tant, podem recuperar-nos del trencament d'aquell vincle. Però, en canvi, amb els vincles maternals, amb els vincles parentals, són vincles essencials, són els vincles que ens ajudaran a ser més forts, a conèixer-nos, a entrar en societat, a sentir-nos protegits, a entendre com funciona el món, a saber que quan caiguem sempre hi haurà una mà que trigarà més o menys, però aquella mà arribarà i ens farà aixecar. I aquests nens, això se'ls hi trenca, tenen un vincle trencat. Què més representa per aquests nens? És a dir, com pot arribar a afectar aquest vincle trencat? Tristó, m'imagino.
Perdona, Núria, però jo penso que és veritat això que dius, i que del vincle trencat, però per mi hi ha un afegit, que és la manca de vincle.
Val, perfecte, sí senyor.
Hi ha nanos, sí, que no tenen vincle, perquè no saben què és. O sigui, hi ha nanos que han nascut, els han posat al bressol i allà estan. No els han agafat, no els han fet petó, no els han acariciat, no els han tocat.
Sí, tens tota la raó, és a dir, hi ha el nen més gran que sí que ha patit el trencament del vincle, però en canvi hi ha el nadó i fins i tot també nens grans, tens raó, nens amb 3-4 anys que tampoc que no saben què és el vincle.
És a dir, hi ha estudis fets en que si un nadó que ha acabat de néixer tu li dones alimentació però no el toques, s'acabarà morint.
Sí.
Doncs hi ha nanos que ho tenen, això. Sí, és a dir, no els han tocat, viuen perquè aquella mínima família que hi ha, dic, per dir-ho d'una manera, ha fet unes funcions mal fetes, però n'ha fet algunes. Però aquells nanos no tenen vincle. És que no el coneixen. Aquest és el problema, que no el coneixen. Perquè si n'hi havia i s'ha trencat, pots recuperar fàcilment o més ràpidament o tens més eines. Però quan no n'hi ha, te l'has d'inventar.
Val.
I quan un jove d'aquests arriba amb una edat superior als 6 anys, És complicadíssim perquè ja no té capacitat de reconèixer el vincle i per tal d'interioritzar-lo. O sigui, del 0-3 és essencial, dels 3 al 6 s'acaba de formar, a partir dels 6 queden reductes i a partir dels 12 es moren les neurones. Vull dir que estem al cap del carrer. La qual cosa és molt més difícil aquests nanos que t'arriben sense vincle.
I aquests nanos sense vincle com es relacionen? És a dir, en general, us estic demanant en general, ho sé que és molt difícil perquè justament com que he treballat en aquest àmbit sé que en aquest cas sí que cada nen
és
absolutament un món, és horrorós, o sigui, és veritat, és per tornar-te boig perquè el que mínimament t'ha funcionat amb un no et funciona per res amb l'altre, però podríem extreure'n algunes perquè els que estan a casa ens entenguessin, no? Què vol dir que arriba un nano sense vincle? Perquè ells tenen els seus fills, els amics dels seus fills són nanos amb vincle. Saps? Què pot significar un nen sense vincle? És més desconfiat?
Jo no sé si és més desconfiat. El que sí que sé és que li costa molt estar en el món. Relacionar-se, aprendre, confiar, pujar segur, el nivell d'autoestima. Tothom parla de l'autoestima. On està l'autoestima d'ells, no?
Reconeixes fins i tot, no?
Clar.
O sigui, el que tu deies, estar en el món, no?
Estar.
Quin lloc tinc,
qui sóc, d'on vinc, cap a on vaig, no? Totes aquestes preguntes queden en un garbuig.
Clar, és el fet d'una cosa més portada a la part física, és el fet de deixar-se tocar.
Sí, i tant.
De deixar-se tocar, o al revés, o algú que s'enganxa el primer que passa, i s'hi enganxa, i no el pots desenganxar. El fet de no saber com demanar les coses, de com riure, com plorar, com expressar els sentiments, com expressar-los...
Com deixar-se estimar sovint.
Clar, no existeix.
La gestió de les emocions és zero.
Difícil.
I després podem anar als dos extrems, des de la perversió per aconseguir una emoció que se senti reconegut, fins a la no vull saber res amb ningú, per tant estic absent de per tot arreu.
Aleshores també podem trobar conductes fàcilment confonibles, o sigui, que les puguem confondre amb trastorns mentals, trastorns mentals, per exemple, amb trastorns de l'espectre autista, de poder pensar, mira, aquest nen se'm tanca més i potser és un autista. També és veritat que això és una crítica cap a la psicologia, no? Que des de que... No, és veritat, apareix la psicologia. Mira, avui ho parlàvem amb una mestra, perquè ens estàvem mirant, estàvem jo observant tota una classe, i jo li dic, ai, mira, genial aquest nano, no sé què ens quantos, no? I em diu, sí, molt, és molt genial, però és que fa coses diferents als altres, no? Aleshores jo li dic, i? Però clar, segur que li deu passar alguna cosa, em diu ella, i dic, per què? No? És a dir, per què si un nen surt dels estàndards que nosaltres considerem norma, li ha de passar alguna cosa, potser senzillament... Els nostres estàndards s'han convertit en tan iguals...
Que redueixen.
Que redueixen la població a una manera molt exacta i els que estan a fora, com que no ens atrevim a barallar-nos-hi, a treballar amb ells, a entendre'ls, els etiquetem. I això és culpa de la psicologia. Hi ha una base de necessitat de donar etiquetes als comportaments.
Però a més, Núria, perdona, no només la psicologia. No, o sigui, la societat ens diverteix molt posar etiquetes a tothom. I aquell que no té una etiqueta, aquest no sé on ubicar-lo.
Aquest, com que no sé on ubicar-lo, no sé com tractar-lo.
Per tant, posem etiquetes a tot. Els nens, això que dèiem, no? Ah, aquest és de CRAE, ja està, ja tenim etiquetat.
Ja tenim un problema.
No? Ah, aquest és d'una família acollidora, ja tenim una altra etiqueta. Ah, aquesta psicòloga, ja te n'han fotut una altra.
Sí, totalment. Sí, és així. No, clar, i a més que la sensació és aquesta, no?, de dir, els nens de CRAE no són problemàtics.
No.
El que passa és que com que no hi ha vincle, com que no se senten segurs, com que no se saben situar, fan conductes que a nosaltres ens estranyen. I l'únic que hauríem de fer és aprendre a donar resposta a aquestes conductes.
Sí, mirant-los, Jo moltes vegades penso que des de l'escola... Ara parlo des de l'escola, Sovint el que falta és un adult que se'ls miri. Que se'ls miri, que estigui disposat a jugar-se-la amb ells. Perquè en els CRAES o molt han canviat les coses, o això sí que ho troben. Perquè és veritat que ja hi ha una part de vocació, no?, doncs de persones que han estudiat això i que, els seus límits i els moments de tot, però tenen ganes de jugar-se-la amb mirar bé aquell nano. A les escoles sovint això et tira enrere, perquè en el mestre és que el mesura molt.
Clar, no, és que és això, el mesura, el prova i sobretot... Torno a aquesta sensació de que jo percebo, de desconeixença i de... Però vols dir, m'hi trobo moltes vegades, no?, amb el... Però vols dir que no... que aquest nen no serà hiperactiu, per exemple, no?
No.
No és hiperactiu, no? Sí, una miqueta també Si la Sílvia i el Xavi ens estan escoltant, i l'Anna i moltes amigues que tinc que han adoptat, per exemple, nanos, sobretot, que venen més de l'est, que ara justament també s'està parlant molt d'això, perquè van arribar tota una sèrie de nanos de l'est que presentaven perquè també tenien mancances, perquè tampoc coneixien el vincle, perquè són nanos molt desemparats des del primer moment. Aleshores van arribar i tots resulta que se'ls va diagnosticar i medicar de trastorn per dèficit d'atenció, i fins i tot algun se'ls deia és que a més sembla que hi hagi simptomatologia psicòtica associada, no? I resulta que ara aquests nanos l'únic que passa és que no han pogut formalitzar un vincle dels 0 als 3 anys i per tant són moguts, contestons, insegurs, reclamen l'atenció, etc, etc, no? D'alguna manera també els podríem posar aquest sac, el que passa que és cert que aquests nanos són molt diferents perquè des d'un primer moment reben l'estabilitat d'una família que sempre més serà aquella i que a més no reben interferències de la família biològica, aquella queda allunyada, és un record que segurament mai més recuperaran perquè són molt petits, i evidentment els nens de CRAE o de família acollidora sí que tenen a més de tant en tant la interferència de la seva família, perquè la veuen.
I el nen que arriba, que és adoptat, és un nen desitjat i esperat. I el nen que arriba al CRAE...
Al CRAE, no. És un nen que ha quedat fora del circuit emocional.
Això et mata, perquè tu esperes una incondicionalitat i la família que t'adopta, és veritat que li pot costar, no?, adaptar-se, però és veritat que ho desitja, i per tant hi ha una incondicionalitat.
Però a més hi ha una cosa que és molt bèstia. Un nano que entra en un centre residencial, ell no ha demanat entrar-hi.
No, exacte.
Sí, és dir, a casa hi ha problemes i qui surt de casa és el nano. I el posem en un lloc que diu, no, a partir d'ara aquesta gent d'aquí seran els que et cuidaran, els que seran els teus pares, per dir-ho així, per entendre'ns, els que et diran el que fa bé, el que fa malament, i a més ho has de fer bé i t'has d'esforçar.
I n'hi ha molts a sobre, i has de compartir amb molts.
I què més, no? I a més, si tu mires una família d'acollida, és un nucli molt més petit, és molt més protector, però clar, si mires l'altre dius, és que Déu-m'hi-do el que li posem a sobre, i a més li demanem que ho faci de conya.
Bé.
No bé, de conya.
A dos llocs, A dintre del CRAE i quan surti a l'escola.
Clar,
clar. I a l'escola també li afegim, no?, aquest, sobretot, porta't bé.
Perquè l'altra cosa que a mi sempre m'ha violentat molt dels CRAES és que tu treus el nen de la família, exacte, no li demanes permís, no funcionen els altres, però tu el treus, i a sobre li trenques, això sí que li talles, els petits vincles que tingués a l'altra escola, amb les relacions socials que pogués tenir del barri, amb el que sigui. O sigui, tot això, fins que no torna a aparèixer, no, si, no ho sé, Santi, com estarà fins que no torna a aparèixer la possibilitat, ostres, passa molt de temps.
Jo sempre dic, per tot allò on vaig, que posem tirites. Posem tirites. I es parla de, no, un jove que està tret d'aquesta població hem de buscar el centre que està més a la vora. Però clar, que està més a la vora pot estar a 40 quilòmetres, i ho has tancat tot. O ets de la població ho tens malament. Per tant, anem posant tirites perquè intentem acostar, però no acabem solucionant la història. I això és un patiment que arrosseguen i us podeu imaginar que és llarg. Vull dir, no és allò de dir, al cap d'un mes, ara ja ho entenc i ara ja... No. Això ho arrossegues a dintre i ho vas mastegant i ja és complicat pair-ho.
I, Santi, sobretot quan arriben a l'adolescència, els nens de CRAE, les dificultats...
A veure, l'adolescència és l'adolescència i l'hem patit tots els que estem aquí parlant.
Tots sabem el que significa.
I els que ens escolten, no? I tots sabem el que significa. Doncs, clar, imagina't quan tu portes un patiment de molts anys que per l'edat que tens pots ser mogut, però ets petit, per tant, ets un nano mogut petit, però clar, quan ets gran, doncs això va creixent, et comences a fer preguntes, no tenen resposta, comences a buscar tu la teva resposta que no és certa, te la vols inventar per protegir-te, tu havies fet unes pantalles de protecció quan eres petit que se't van trencant, és complicat. És molt complicat, molt, perquè hi ha nanos que no els estira res més. És a dir, han tingut un lligam amb aquella família que continua siguent-hi i saben que quan tinguin 18, 19, 20, continuaran tinguent allò. I la situació serà igual o pitjor, o si ha millorat, haurà millorat una mica, però serà allò. I tu els has demanat unes responsabilitats i els dius, i quan tinguis 18 anys has de tirar endavant per tu sol i fer... I dius, ja, però és que tinc tota aquella càrrega darrere que no la deixaré, eh? Clar, tot això crea unes pors, perquè al final al fi i al cap són pors, que són molt complicades. O sigui, si un jove amb una família normalitzada, que ha tingut un bon vincle, que ha estat estabilitzat, que ha estat un nano que se li ha intentat oferir tot el que ha pogut, quan té 17, 18, 19, 20 anys, està més perdut que tots, imagina't aquests. És que, a més, els fem ser grans quan no els hi toca. Quan molts d'ells porten un retard
maduratiu,
cognitiu, maduratiu, emocional, brutal. Que en més de tenir 17 anys en tenen 14.
Vull dir que clar, els 18 és... Noi,
espavila't.
Espavila, aquí tens la vida, aquí tens el món... I, a més, amb aquesta xarxa que molt bé tu comentes, molt, molt debilitada, no? Una xarxa que sí, que està allà, però que més que xarxa acaba sent càrrega, maleta.
I a més a més...
No, sí, però necessiten companyia, o sigui, clar, si ja no estàs al CRAE, cap on, tornes?
Uh-huh. O sigui, sí, per les raons que siguin, la família, l'entorn que tenia aquest jove ha pogut fer una evolució i ha anat a positiu, perfecte, però ningú treu el que has patit en el moment que va acabar-hi a la davallada, que sigui per una qüestió d'abandonament, de maltracte, tot el que sigui. Aquella situació que vas viure, tu la continuaràs patint. Tu has pogut posar alguna qüestió a davant per poder, bueno, doncs pal·liar una mica el sentiment que tens, però el que no pots fer és amagar-lo, existeix. Per tant, si no el gestiones, i és molt complicat gestionar els patiments a tothom, això et sortirà, per molt que l'entorn hagi fet una evolució.
En una societat, a més, que el que pretén és negar el patiment. I en ells, com els ajudes en això?
A més, aquí hem conscients d'una història que és molt divertit, perquè és que a vegades quan parles amb gent, a vegades dius, et planteja uns temes que no lliguen amb el que tenim. És a dir, el cervell que tenim nosaltres recorda allò que li fa mal. És a dir, tu te'n recordes de l'abella aquella que et va picar, no de les 3.000 abelles que t'han passat pel costat
i no t'han picat.
Per tant, de què s'han recordat aquest nano? De lo que li va fer mal. I li estem demanant, no, allò, amago i tira endavant, perquè tu ets un tio que pots.
Que pots i que no, allò no t'ha d'influenciar.
Però mentalment hi ha aquell retén allà dintre de tot el patiment, que és el que recordes, perquè és el que has patit.
I si estàs acompanyat, va. Bueno, més o menys. Però clar, als 18, si et quedes sol, allò pesa. Allò ha de pesar.
És una mica la comparació que feies tu, Núria, al principi amb la parella, no? Sí. Si la parella hi ha una bona relació i tal, et compenses, i quan un t'ajuda i et fa tot el cap de mà, i a més tens la família, i la mama que et truca, vine a dinar i fotrem un arròs el diumenge. Això amb els nanos no existeix. Per tant, no hi ha aquesta compensació.
Clar, perquè a més, pregunto, ja que avui us tinc els dos aquí, i la veritat és que estic disfrutant moltíssim, perquè mira, me'ls miro i vaig dient, que bé. Clar, el terme amic, aquests nens... també els és molt dificultós tenir amics. Amics com els entenem nosaltres.
Clar, que és el que vull dir.
Amics com els entenem nosaltres.
Ells no saben què és.
Com l'entenem nosaltres, és com el necessites per viure, realment.
Sí.
Ells tenen amics per necessitats. Jo necessito cobrir una necessitat, busco un amic. Podem posar els extrems, eh?
Sí.
Des d'aquella noia que amb molt precària edat, qualsevol jove que li digui que guapa que ets, arribarem allà on voldrem i farem tot el possible per poder retenir aquest noi. Fins a aquell altre que per tenir un company de fotre quatre cops de pilota serà capaç de no anar a escola o de fer el que sigui, per sentir-se reconegut,
per sentir que forma part d'allò, tant, clar, als 18 anys realment, perquè els oients poden pensar, bueno, però aquell imaginari també que tenim tots en el CRAE, on han fet amics i després faran pinya, no, és a dir, als 18 anys tu et quedes allà sol.
Aquí hi ha un altre problema, i aquí té un avantatge la família de les acollidores, per tant la Marta, que tu pots agafar en aquest nano que tens a la família acollidora i relacionar-lo amb altres joves amb un entorn més normal. Clar, si un jove que el treus de la seva família perquè té problemes, etcètera, etcètera, el relaciones amb altres joves que l'estat de família, etcètera, etcètera, què fan? Són imants, perquè se senten reconeguts. Per tant, la nostra feina és intentar posar aquests joves
en altres àmbits,
serveis i àmbits de la societat que no coneguin i que ells estiguin allà dintre.
D'aquí l'explicació de per què, pregunto, per què no tots els nens d'un mateix CRAE van a la mateixa escola?
Evidentment,
No? La base és aquesta, és intentar que cadascun d'ells pugui trobar mecanismes fora de la seva... d'allò que li recorda que forma part d'aquesta realitat, no? Una mica per evitar també, d'alguna manera, entre cometes, el gueto. I que s'identifiqui amb jo sóc el nen de CRAE, que d'alguna manera pugui oblidar-ho.
El que passa és que te n'adones compte que les relacions que estableixen els teus fills a l'escola les estableixen ells, però els pares les cuidem. Clar, un CRAE com s'ho fa per cuidar les relacions amb les famílies de tots els nanos, i que sempre hi ha un menys, sempre.
Sí, però ho fa... No, és veritat, és que és així, no, si les coses són com són, no. Ens agradaria que fossin diferents, però no ho són. Ho fas utilitzant l'escola pel que serveix i posant aquests joves en serveis de lleure, d'oci, diferents, on hi sigui ell sol i on tu no expliquis que és de centre residencial.
Exacte.
I si tu pots estudiar d'inclús d'explicar-ho als professionals que estan allà,
millor. Encara millor.
Encara millor. Uh-huh. Perquè hi ha alguna experiència de dir, ah, mira, porto aquest nou, no sé què, s'apunta i tal, ah, molt bé, molt bé, molt bé. Al cap d'un temps se n'enteren que és el centre i diuen, oi, i després comencen, vine, fem una reunió, trobem-nos.
Com els hem de tractar, no, i com què hem de fer.
Ja, i fins ara?
Anava bé, no?
Fins ara no hem fet cap reunió, no hem tingut cap problema, perquè ara hem de fer reunions, no? Sí. Vull dir que intentes, ho has de fer així, no? Has de posar un bol lleure amb coses menys formals.
Clar, perquè el segueix l'estigma, no? Clar. D'alguna manera, clar. O sigui, l'estigmatització hi és.
Però si ho poses això amb recursos menys formals, ell se sent més reconegut perquè els altres tampoc ho saben, és un aspecte més lúdic, per tant, no és tan formal com l'escola, on té el professorat, els has d'explicar la situació del jove, més o menys, en aquí no, no té per què. Uh-huh. Per tant, un nano que jugui rugby o que se'n vagi al cau, doncs, quin problema hi ha? I aquí és on pots aconseguir això que explicava la Marta.
Que hi hagi aquesta més naturalitat, diguéssim, en el seu dia a dia.
En les relacions.
Clar.
La Marta també al principi ens deies, hi ha una tendència, no? Ens prova, aquest nen ens prova, ens mira, ens mesura, i a més, doncs, al principi a vegades també prova fins i tot aquesta mirada de compassió. En fem, és a dir, és un error, no?, mirar-nos-els amb compassió.
Jo crec que es confon mirar-te'ls perquè els estimes, perquè comences a estimar-los, no? Es confon amb sentir compassió. La compassió al final el que fa és restar la llibertat d'ell de moure's, la teva pròpia llibertat per educar-lo. Et limita, la compassió et limita.
Sí, perquè sobretot ho deia en el sentit de si en aquests moments en alguna escola de Sant Celoni hi ha, i a més ens està escoltant algun pare que el seu fill comparteix classe amb algun nano que vingui de CRA,
doncs que
n'hi han.
Molts.
Molts. Aquesta sensació una mica de que al principi hi ha aquesta necessitat de, bueno, doncs convida'l, bueno, doncs, i espera, i ara li posarem això, i ara li posarem a l'altre. Aquí no estem ajudant realment a que aquest nen se senti ben acollit, se senti ben cuidat i que d'alguna manera pugui establir una relació. Aquí, d'una altra manera, estem un altre cop estem pervertint la relació, no? I en canvi tenim tendència a fer-ho.
Moltíssim.
Per tant, això ho hauríem de treure, no?
El més lògic i el més normal seria tractar-lo com qualsevol altre jove.
Exacte.
Qualsevol altre jove. Si tu tens per costum convidar de tant en tant algun amic del teu fill que es quedi a dormir a casa, doncs quan li toquin a què li tocarà, i quan no li toquin no li toca, i s'acaba la història.
Sí.
I si feu deures un grup, hi és, i si no hi és, no hi és. Cal dir, aquest convida el segon, no? Per què?
O no aquest cal... no el convidis, perquè no ja ha vingut dos vegades i la lia, saps? Sí. No? Ja el punt.
El que passa que sí que això que deia de la compassió i tot això, el que està clar és que hem de mirar tota persona, sempre hi ha alguna cosa que té en positiu. Sempre hi ha alguna cosa.
Clar.
Hem de mirar el que té positiu.
Rescatar
i a partir d'aquí començar a rescatar. A partir d'aquest positiu que té. Positiu.
Mirar el que hi ha i no el que falta.
Clar, el que passa és que és el que no es veu.
No, just.
Sempre es veu l'altre.
Tot el que falta.
El primer impacte és l'altre. Sí, sí. Per tant, aquest l'hem d'amagar, intentar treure.
Sí, es veu el pobre. Clar, és que mira, no se sap estar quiet. Ai, pobre, mira, el jersei que ja no et va bé a tu de l'any passat, dona-li, perquè clar, fa 3 setmanes que el porten amb el mateix jersei, en allà al centre no deuen tenir jerseis, no, si al centre ja tenim jerseis. No? És a dir, una altra cosa és que tu li vols regalar perquè és el
perfecte,
seu aniversari, etc, etc. No? Però sí que caiem amb aquesta tendència al principi a uah, i després quan aquell nen li donen el jersei que ell nota que és per compassió i per tant el rebutja, perquè no la vol, i
o
diu,
no.
Vaya mierda, jersei, o quina merda, això
o
no m'agrada. Sí, sí.
O no, saps què passa, no?
Fan com els fills de pares separats, que juguen a xantatge.
Aquell m'ha anat tu
ja sí, no és que sóc de centre.
Sí, sí, sí. Sí, 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 però o sigui, pot ser les dues coses,
clar.
No? Però en el moment que aquell nen et rebutja aquell present, és... Bueno, clar, tampoc calia, no?, rebutjar-me d'aquesta manera. Però aleshores ens sentim atacats i...
Amb tot el
clar,
que fem, com és que
clar,
no és agraït.
Com és que no és agraït. No? És, bueno, escolta, perdona, no és agraït perquè no vol la teva compassió. El que vol és el teu amor. És el teu respecte.
L'acceptació, o sigui...
La teva estima.
Ets qui ets,
la
facis el que facis.
La comprensió en lloc de la compassió.
Sí.
Que em comprenguis, que entenguis que jo tinc unes dificultats i tinc uns avantatges. I que juguis amb el que hi ha.
Pregunta, que ja sé la resposta.
No, però
jo te la pregunto. I us la pregunto tots dos. I ara i segurament em direu, home, no, però clar, tampoc és bo... Bueno, no ho sé, parlem-ne, no? Però els nens de CRAE, sí, que a vegades van a casa dels nens de la seva classe. Però, i els nens de la classe? Quantes vegades els pares dels nens de la classe s'han interessat en saber on viuen els companys? Perquè quan jo era petita i li deia a la meva mare, me'n vaig a casa de la meva amiga, em deia, moment,
que és la mare de la teva amiga, què fareu? Agafo el telèfon, la Marta ha fet el gest d'agafo el telèfon, i escolta, Carme, que ve la Núria, escolta, sobretot, que no t'enredi, que porta tres dies, bla, 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 bla. I a més, la meva mare, de tant en tant, s'apropava a la sortida de l'escola per conèixer les mares, que al final ja es coneixien perquè hem sigut sempre les mateixes, no? Però per conèixer doncs, qui eren les mares, de, a on anàvem, amb els pares, amb els germans, i com anava tot això. Jo sí veig, i ja ho sé, sí, ja sé que em direu, hi ha altres nens, s'ha de preservar la intimitat d'aquests altres nens, em diu que no, el Santi, me n'alegro. Però jo també veig que a la que es diu és un nen de crae, val, d'acord, no. Sincerament, tinc la sensació de que en la societat estandarditzada ho tapem com un tabú i no ho vull veure. I no em plantejo que el meu fill, que és tan amic d'aquest nen, perquè em fan d'amics, hem dit abans que els seus amics són diferents, sí, 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 però em fan... Doncs aquest amic que és tan amic del meu fill, no em plantejo dir-li al meu fill, escolta, que te'n vols anar tu una tarda a fer els deures a casa seva? Mm. No? És a dir, això no passa.
Hem evolucionat.
Sí?
Hem evolucionat.
Me n'alegra. I
procurem
fer-ho,
i procurem que els aniversaris puguin convidar amics, i que si han de fer deures puguin venir, i que els hi puguem oferir un lloc on puguin fer els deures apartat dels altres nanos que no tenen per què relacionar-se amb ells o no tenen per què molestar-los. És evident i és veritat que és complicat, que és difícil, que tens un grup de joves i als centres hi ha un grup important de nanos i per tant això ho has de gestionar, però sí que obrim portes.
Sí, sí, obrir portes
perquè hem d'obrir portes i perquè els nanos, d'això que deies, és dir, poques oportunitats que tenen, tallem-les-hi totes, no. És dir, si tu tens oportunitat de casa d'anar al teu amic, el teu amic ha de tenir oportunitat de venir.
Però jo el que noto és que són els pares d'aquests amics els que no es deixen anar. Hi ha de tot.
Hi ha de tot.
Me n'alegro també sentir-ho.
Hi ha de tot això que dius de dir, ai, és que van anar allà.
Les companyies.
Saps? I en canvi n'hi ha que diu, escolta, el meu nano vol venir, com ho fem? Doncs que vingui. I si vols un dia, ens truquem, això que dius de la teva mare, no, ens truquem i ja està. Et va bé? No, avui no, doncs avui no.
No, no, me n'alegro, és a dir, perquè realment jo tenia aquesta sensació una mica de, bueno, fem així, la vista gorda, i bueno, si ja hi aniràs un dia, ja hi aniràs un dia.
També és el trenar, que serveix, ja serveix que sí, hi ha centres que no hi ha, però bueno, sí que penso que acabant tirem més cap aquí, perquè és que hem d'obrir mires.
Bueno, perquè sí que hi ha com una tendència, no?, a anar normalitzant.
És que hem de normalitzar.
No, no, s'ha de normalitzar, però sobretot també penso que s'ha de començar per normalitzar la societat.
Clar.
És a dir, no només el centre, sinó allò que rodeja el nen que no forma part del centre. La meva sensació és que aquests nens són els grans desconeguts i les vivències d'aquests nens, jo faig una mica un paral·lelisme amb fins fa 10, 12 anys el que era el maltractament familiar, o sigui, de parella, perdoneu, no?
Sí,
que era una cosa que la violència domèstica
era
una cosa que estava tancada, que sí que val, sí, que sabem que existeix, però bueno, guaita, ens fa mal com a societat acceptar-ho i anem tirant i qui dia passa any empeny. A mi em dona la sensació que aquests nens són els grans oblidats per la, no per l'administració, que també, no, que també, bueno, ja ho dic, que també, però no perquè els serveis que se'ls donguin no estiguin ben estructurats, que segurament poden millorar, però que també és cert que cada vegada ho fan millor, sinó per la part, la gent que estem a l'altra banda. És a dir, hi ha molta gent que no sap que a Gualba n'hi ha una, hi ha molta gent que no ho sap, i em dona la sensació que és que no ho saben perquè no volen saber-ho, perquè és algo que suposo que, és, que ens demostra una mancança com a societat, que ens demostra que no totes les famílies són idíl·liques i que no totes les famílies tenen les estratègies, perquè tampoc és, no anirem a culpabilitzar els pares, és a dir, són gent que no tenen moltes vegades estratègies per tirar endavant la seva paternitat. Doncs tinc aquesta sensació, no? Aleshores, me n'alegra sentir que sí que mica en mica aquest tabú, aquesta distància es va trencant, perquè al final...
Saps quina és la jo penso que és el que la societat no té clar? Que és que qualsevol de nosaltres estem molt a la vora de poder accedir aquí a un servei d'aquests, O sigui, no la família aquesta que diu, a mi no em passarà mai. No pensem en famílies, és que això és un desastre. Sí, també, però hi ha famílies molt normalitzades que per raons X... acaben aquí.
Sí, sí.
I avui en dia, amb el tema de la crisi, això està passant cada vegada més.
Deixa'm apuntar Grècia.
Grècia,
des de fa 3-4 mesos, l'índex de nens que són donats a l'Estat perquè se'n facin càrrec...
Abandonats a les llars d'infants.
Sí, sí, sí. Abandonats a les llars d'infants.
Amb una nota dient, jo no puc cuidar, el cuidareu més bé vosaltres.
Sí.
no estem tan lluny, vull dir que...
Sí, 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 no, no, fas de dir-ho perquè sé que està passant.
I la societat som fets d'una manera que ens posem medalles de dir que bé que ho fem, que bons que som amb la gent necessitada, i per exemple, sí, i amb tots els respectes, sí, perquè sí, poder estar muntat així no es pot ser de cap manera. Ahir al Camp del Barça muntem la jornada del nen pobret.
Del nen pobret,
no fotem. Aquest nano té dret a anar-hi dissabte que ve. No té per què anar-hi només ahir, perquè jo he alliberat el meu seient perquè sóc molt bona persona. Que ja dic, que jo entenc la situació i que la conselleria, però arriba un punt que dius, escolta'm, vols dir que és el dia de dir, no, és que tots els que hi ha aquí, que avui sortiran per la tele, tots aquests, són... Són aquests.
L'etiqueta. Un altre cop recuperem el...
Sí. Saps allò que dius? Ja està bé, perquè segurament no hi podran accedir al llarg de la temporada, clar, i és molt complicat.
Però i per què no? Però per què no, en comptes de fer tot un dia, el que fas és anar repartint... No, no, anar repartint el seient lliure del soci, no, que tu saps, tu tens la comptabilitat, de dir, oita, al llarg de la temporada, cada partit hi hauran 20 seients alliberats o 100 seients alliberats que no s'us comptabilitzaran perquè aquests seients estaran utilitzats, però ja està, i passa desapercebut. I,
és un exemple com un altre, però vull dir,
sí,
no passa, eh? Vas a buscar altres exemples i existeixen aquest de dir, com a societat hem de fer coses per... No sé si els hem de fer així.
La
meva pregunta és, jo no sé si els hem de fer així. És allò de dir, posem-los-hi tots els jacets perquè es vegin bé, no?
Bueno, així se'n parla una estona, es posen la medalla...
Clar, sortim els diaris,
Però demà passat...
Ja està.
Ningú se'n recorda.
Ningú se'n recorda. Estan allà, i això sí, ens en recordem, perquè et resulta que això també... Perdoneu, he de fer la crítica, perquè també passa, de... Ha desaparegut el boli del meu fill, el primer que mirem... És així, el primer que mirem és el que ve del CRAE, perquè clar, després ho disfraces tu mateix dient, clar, perquè amb ella li costa més tenir-ne, no
ho justifiques,
no? Però la primera impressió és de tenses, no? I caiem,
són les etiquetes que
sí, perquè dient. A més és tornem al que una mica el deies tu, no? Perquè tenim aquesta idea de són nens amb problemes, no? O són nens amb problemes i per tant, és a dir, sí o sí, problemàtics. No, no, són nens amb mancances. I això no significa que tinguin ni que tenir problemes ni que ser problemàtics.
No, tenim la visió del noi i noia de 7 anys, de 10 anys, que té aquells paràmetres. I com que aquest no té, és el problemàtic, no? És que no els té.
Sí, és una dificultat.
No els ha tingut, per tant no els pot tenir.
Això és una dificultat. La societat espera, no? Que responguem d'una manera determinada, que estiguem davant de les coses d'una manera determinada, que tots... passem per allà mateix, no? Llavors, és com, a vegades et trobes amb que necessiten com saber molt la història dels nanos. Penso, no per mirar bé un nano no necessites saber la seva història, cal que el miris, saps? Al marge de...
També.
Per què necessitem tant conèixer?
És que si som honestos i nosaltres mateixos ens féssim una autoavaluació però ben feta, diríem, és que jo en tinc moltes de mancances per la meva edat. Hòstia, hi ha coses que resulta que el del costat, que és igual que jo, i jo no, això no, m'entens? Però això no ho fem, per què? Perquè estem dintre un
marc
que ens ajuda i que ens... Quan surts d'aquí és quan ets el raro, el diferent, el no sé què.
Ells ho perceben? És a dir... Ells aquesta etiqueta la tenen, la viuen, la fan seva.
És com el teu cognom. I penso que és una de les coses que més pesa, que aquesta etiqueta és absolutament assumida i, per tant, condicionadora.
I que a vegades la utilitzen d'una manera,
i a vegades una altra.
Hi ha el jove que vol amagar-ho tot el que pot, i hi ha el supervivent que diu, ah sí, doncs ara jo ho poso davant de tot perquè tothom ho sàpiga, perquè tothom ho vegi, i perquè d'aquí en trauré un benefici que jo crec que em servirà per... o que sigui, hi ha els dos extrems.
Clar, perquè n'hi ha el que juga i el que...
Bueno, i també i va amb el caràcter,
clar, amb el caràcter,
amb
el temperament de cadascú.
Ja dèiem també que és veritat que aquí sí que és molt difícil generalitzar, no? Sí. I sé que vosaltres esteu generalitzant i esteu dient un moment, perquè hi ha aquell i l'altre...
Sí, però quan has dit una cosa, també un al cap que penses, hosti, aquest no, eh?
Sí, aquest no, saps? No, aquest no. No?
Cada jove que tens davant apliques el mateix i en cap et funcionarà igual. Per tant...
I poden tenir referents?
Sí. Tenen referents, en tenen.
Jo estic convençuda que sí.
El que passa és que els busquen. És a dir, tu com a professional, o la família com a família, ofereix una sèrie de recursos, una sèrie d'habilitats, una sèrie d'aportacions. I doncs ell tria, i depenent de qui li ofereix, triarà més amb un o triarà més amb l'altre. Amb aquest no vull saber res, amb aquell sí. I a la família igual, vull saber més amb un que amb l'altre, o tots dos com a parella ja em van bé i per tant els utilitzo, o no. Per tant, ells trien els seus referents. Això penso que és un avantatge de supervivència. Jo em trio tots els meus referents, depenent de... Que potser els trio malament, això és una altra història, però jo els trio. Jo els trio perquè és que... Fins ara ho he hagut de fer així. Per poder tirar aquest mínim endavant, m'he hagut de buscar alguna cosa a la que agafar-me. algun adult que agafar-me, per molt demagrat que estigués la situació, etc, etc.
Però això, jo a vegades, quan la gent parla d'aquestes coses, no? És que trien, és que els nostres també trien.
Clar, evidentment.
Saps? I els nostres, tu t'has oferit com a pare, com a referent adult, i arribaran a l'adolescència i poder passaran d'aquest referent que tu els has donat.
Evidentment.
Si aquesta lectura la tenim com molt present, quan els mires a ells, això també t'ajuda a entendre que no és una qüestió que tu et presentis supermeravellós i ja t'hagin de triar.
No. El que passa que com a família, amb els teus fills, et trien, però et trien perquè viuen amb tu, i ells tenen una sèrie d'educadors,
sí,
i són els que són.
Que se la juguen.
Se la juguen, clar, i per tant, jo en aquest no el trio, en aquest sí.
Uh-huh.
Jo amb aquest tindrem problemes i amb aquest no tindrem mai. I això ho escull el nano. Clar, nosaltres,
i la posició de l'adult també. Sí, perquè
home,
nano, clar.
Home, no, evidentment. Però qui fa la tria, jo, ja. qui juga, és el jove, el fill, que és el que et diu, jo en aquí et permeto, jo en aquí no et permeto, no? I en a tu sí, i en a tu no.
Mm-hmm.
I en a tu sí, i a tu no. Que passa que sí que està clar que tu, com a professional, bueno, has d'intentar buscar aquestes línies per poder establir vincles amb ell.
O per deixar la seva preferència, també, clar.
Bueno, però tu continuaràs estant en aquell centre, per tant et veurà. Encara que no siguis el seu referent, has de buscar un
encaix,
un lligam,
no? Clar, però aquí es posa més de manifest la dificultat de l'adult per acceptar, clar, que l'altre, no? Té com més empatia,
sí, està, sí,
que no pas del nano, que al final, escolta...
Sí, sí, és que els adults sempre anem allò.
Ah,
per jo ho aconseguiré perquè sí. No, no.
Sí, no, no. No,
no. No, no.
Just, has dit perquè sí, espera't, que serà perquè no.
El temps. Sí?
És a dir, fa bon temps, no plou.
Sí, no plou. És que just meu enganxat estava preguntant quanta estona portàvem i estem allà. És que passa volant. Bueno, és veritat, no? Comencem a xerrar, comencem a sortir les nostres inquietuds, també. Perquè aquí també, deixem-ho dir, jo penso que la feina que s'esdevé, no?, en aquest àmbit, és a dir, la feina que es realitza en aquest àmbit, la Marta ara també ho pot veure de dues bandes, diguéssim, perquè per una part doncs, ha treballat a Montcrai i a més ara ella és mare acollidora, o sigui, és
i
família
germana.
Acollidora, i germana acollidora, és veritat. Aleshores, ella...
Records del teu germà.
Sí, 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 que... Està bé, gràcies.
Val, aleshores, d'alguna manera, també és cert que quan et dediques a aquest espai, el Santi deia abans, ens mirem i també podem veure que tenim moltes mancances, perquè justament quan et dediques en aquest espai estàs obligat a mirar-te a tu mateix, perquè moltes vegades et trobes, com ara també aquesta discussió que teníeu, era de, realment, és veritat, tria, però també depèn molt de les pors que té l'adult en acceptar ser triat o no, i en de quina manera puc, aquesta lluita que a vegades també se'ns engega de, i per què no a mi, si jo ho he intentat fer... Llavors, és una feina que constantment et fa mirar-te i constantment et fa superar història, superar pors i sobretot inseguretats, no? És a dir, bueno, jo almenys era la sensació que tenia quan treballava, que de fet a mi m'ha servit molt de base, però després quan m'he dedicat més al camp també més estandarditzat, més normalitzat, segurament jo tinc una capacitat de tolerància de les actituds dels altres molt més gran que altres professionals de l'educació que no han tingut aquesta base.
Uh-huh.
I sobretot perquè és cert que et reclama un treball molt intern cap a tu mateixa. Moltes preguntes. Al principi, fins i tot, hi ha moments que dius és que no em cau bé aquest nen. Perquè això passa, vull dir, jo treballo amb nens i amb persones i no em cauen bé. I et preguntes, però m'hauria de caure bé perquè, clar, aquest nen caus
em necessita.
Aquella sensació de jo haig de ser omnipresent, omnipotent i omni de tot, sí, davant d'aquest nen, no? I comences també a treballar tu, fins i tot, el fet del rechazo, en castellà, no? De permetre el fet de dir, escolta, jo poso distància perquè no li estic fent bé, perquè no ens entenem.
Mm-hmm.
No? I això és algo que també et fa madurar. Però com ho viuen ells? És a dir...
Ho noten.
Clar, ho noten. Al final, parlàvem de que al final vosaltres, en certa manera, us convertiu en els seus referents, que ells trien, però tenen allà una,
sí, sí,
colla, perquè a més, jo us convidaria a un altre programa per parlar-ne de com funcionen els CRAES i com funcionen també les famílies acollidores, no? Avui era més, centrem de quin nen estem parlant, que són molts nens i tots són molt diferents, però centrem una mica el tema, fem-lo, donem-lo a conèixer, però aquesta sensació una mica d'això, no? Què passa aquí amb l'adult, no? És com ho portes, això?
Ho has de tenir clar. És a dir, tu has de tenir un plantejament fet i saber el que et dediques i saber el que estàs fent. I saber que hi haurà joves que tindràs més facilitat de treballar-hi i d'altres que en tindràs menys. I que hi ha joves que tindràs entrada perquè t'hi sents bé i altres que no t'hi sents bé. A veure, no fa tant. Nosaltres fem una cosa que en diem intravisió, que és que ens supervisem nosaltres mateixos. Vale? Doncs jo no l'equip, jo com a director, en els meus educadors li vaig dir, nois, ajudeu-me amb aquest jove perquè jo no sé com entrar-hi. Jo cada vegada que el veig em venen tots els mals perquè dic, hòstia, ja tornem a ser-hi. Per tant, aporteu-me idees perquè és que si no jo acabaré fent això, no? Posant distància, que és el que no em toca fer, perquè soc un professional, per tant no em toca fer, però doneu-me, recolzeu-me.
Ajudeu-me.
Perquè és normal que hi hagi gent que caigui més bé i gent que caigui normalment. Tinguin 7 anys, 3, 12 o 50, és igual. És que va amb la persona.
És cert que aquí és en l'àmbit de l'educació, de la salut o de la psicopedagogia on més clar jo he trobat aquesta afirmació. Tu, en segons quines escoles, quan dius, és que mira, perdona, però aquest nen no em cau bé. Ai, oh, els infants, no es pot dir, no es pot dir que són molt magos. No, escolta, perdona, vull dir, en un centre, en un centre de psicologia, és igual, En canvi, és veritat que quan treballes en aquest àmbit som molt més la paraula no és honrat, sinó som molt més sincers amb nosaltres mateixos.
Sí, és més realista.
Gràcies, Marta, no? O sigui, som molt més realistes, és veritat, i som capaços de dir això, ajudeu-me. Fa 20 anys que treballo en aquest àmbit i amb aquest tio em desperta unes emocions que no les controlo, m'allunya del que em toca fer. Com ho faig? Com hi entro? I no passa res per de tant en tant dir amb aquest...
No, no me'n surto.
I continuar fent la feina i intentar fer-ho el més bé. Sí, sí, però clar, amb l'ajuda d'això.
Sí, amb els altres.
Tota la gent que treballem, amb els que treballem, hi ha gent que et cau més bé, gent que cau més malament. I al revés, hi ha gent que tu els hi caus bé i gent que tu els hi caus malament. I amb els joves no.
El mateix.
O perquè treballes en això, estàs obligat a que tots...
No, és impossible.
Tenir aquest cor absolutament enorme, altruista i enorme i grandiós i que ho entens tot.
Que tingui un cor altruisme enorme, que no es dediqui a això, que es dediqui a una altra cosa. És veritat que es dediqui a una altra cosa.
Mira, doncs, permeteu-me el temps, ens ha tirat a sobre. Amb aquesta frase acabem. Santi.
Sí,
has quedat superbé. De totes maneres, ja t'ho arreglaré el pròxim programa perquè te la rebatré una miqueta. Moltes gràcies, Marta. Moltes gràcies, Santi, i us espero un altre dia. I a vosaltres, oients, espero doncs, que, si més no, us hàgim despertat una miqueta l'interès i no us hàgim fet remoure la compassió, ni molt menys, sinó que us hàgim activat a apropar-vos una mica més a aquesta realitat que penso que en podem aprendre molt i créixer molt. I aquí us deixo. Fins dimecres que ve.